Són les 7.
TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia, segona jornada avui de la vaga dels metges, unes aturades que de moment han obligat a suspendre més de 2.100 consultes d'atenció primària i gairebé 80 intervencions quirúrgiques, segons les dades provisionals del govern. Tot per mort d'unes protestes que acaben divendres, però que repetiran cada mes i amb els quals els metges volen exigir un estatut marc propi.
Yo soy un médico mayor y llevamos muchos años trabajando mucho, sin descanso, sin dormir, y llega un momento en el que eso pues ya no puede ser.
Entre todos los motivos, yo creo que el principal, o al menos el que más me identifico, es lo de cotizar las guardias. Hora trabajada, hora computada, y sobre todo con calidad de vida de cara no al presente, sino también más bien al futuro.
Avui aquests professionals es tornaran a concentrar a les portes de tots els hospitals de les illes per fer visibles les seves reclamacions. A les 8:30 seran en directe a l'Hospital de Son Llàtzer. És dimarts, dia 17 de febrer. I avui passa a disposició judicial el detingut pel presumpte cas de violència masclista a Sant Antoni, a Eivissa.
La víctima de 31 anys continua ingressada a la unitat de cures intensives de Nuestra Senyora del Rosario en estat greu. L'agressor tenia un ordre d'allunyament de la dona.
I un home de 72 anys ha estat detingut a Mallorca per presumptament provocar diversos incendis al Parc Natural de Salbufera.
La investigació va començar el 2024, data en què es produïren els focs. La resta ha tingut lloc després que alguns veïnats alertassin que varen veure l'home que l'enfoca el canyet en un dia de vent. Es van cremar més de 9.000 metres de vegetació.
I mentrestant, a Catalunya, 5 persones han mort i 4 n'han resultat ferides en un incendi a un edifici de 5 plantes a Manlleu.
El foc s'ha declarat poc abans a les 9 d'ahir vespre en el traster de la finca. Segons un grup de testimonis, les 5 víctimes mortals són un grup de joves adolescents que no vivien en aquell immoble.
I avui estaran pendents d'una nova reunió del Comitè d'Empresa dels Serveis Ferroviaris de Mallorca amb la direcció de la companyia pública.
Això, tot i la presentació per part de l'empresa d'un nou sistema de gestió del trànsit ferroviari. Els treballadors defensen que cal ser més ambiciosos amb la millora dels sistemes de seguretat.
I de la cultura vull destacar amb un nom propi el de l'actor Robert Duvall, que ha mort als 95 anys.
Duvall ha passat a la història del cinema per dos dels seus papers, el de Tom Hagen, el padrí, i el del militar embogit a Apocalypse Now.
I en els esports, el Palma Futsal prepara els quarts de final de la Champions. Gavi Fortesa, bon dia.
Bon dia. L'equip d'Antonio Vadillo té per davant una setmana exigent de feina per tal de preparar el partit d'anada dels quarts de final de la Champions davant el Riga a Letó. El partit se jugarà diumenge a partir de les 6 a Somos. I en tennis, Jaume Munar s'adona de baixa del torneig de Doha, on havia de debutar avui contra el rus Khachanov.
I aquesta matinada el vent ha tornat a bufar amb força en alguns punts de les Balears. De fet, l'Agència Estatal de Meteorologia ha arribat a registrar ratxes de 156 km per hora a la Serra del Fàbia Bunyola. Ha estat a les 2 d'aquesta matinada, però durant la jornada d'avui es preveu una situació més tranquil·la perquè ja s'han desactivat els avisos meteorològics. Dani Capó, bon dia.
Bon dia. Pel que fa al temps, avui esperam un temps molt tranquil, esperam moltes estones de sol, principalment a partir de migdia, quan ja començarem a tenir un cel pràcticament destapat arreu de les illes. Les temperatures canvien poc, per tant, això vol dir que tindrem unes màximes una altra vegada per damunt dels 20 graus, sobretot a punts de Mallorca i també d'Eivissa. Això sí, el vent per la seva part encara bufarà, sobretot a primeres hores, moderat, el ponent de Mallorca, també cap a les Pitiuses, però a partir de migdia això també millorarà i tindrem un vent ja bufant fluix. A la mà trobarem àrees de forta maror, sobretot a les costes nord de cada una de les illes, però també en tendència a anar millorant.
I són ara les 7:04 del matí. En Rafa Andrés, el control tècnic, i en Cristina Bausà, Toni Escanelles, Caterina Bany, Toni Sastre i Anselm López. Comencem.
Informatiu matí. TV3 Ràdio.
I avui s'ha iniciat la segona jornada de la vaga dels metges després d'unes aturades ahir dilluns que varen obligar a suspendre més de 2.000 consultes d'atenció primària i gairebé 80 intervencions quirúrgiques. Pel que fa a l'activitat ambulatòria, hi va haver 1.800 anul·lacions, entre les quals hi ha consultes externes, proves diagnòstiques i també de radiologia. Aquestes són les dades provisionals del govern. Es tracta de cites que s'hauran d'ajornar per a més endavant a causa d'unes protestes per exigir un estatut marc propi pels metges i que, segons el sindicat mèdic, han tingut mantingut un seguiment massiu que xifren en el 90% dels hospitals i el 70% dels centres de salut.
Reclamen un reglament propi, diferenciat de la resta de professions sanitàries. Una altra de les reivindicacions és també que les guàrdies computin per a la jubilació. Així ho van reclamar des de primera hora del matí, concentrant-se en vestits amb les bates blanques a les portes dels hospitals.
Yo soy un médico mayor y llevamos muchos años trabajando mucho, sin descanso, sin dormir, y llega un momento en el que eso pues ya no puede ser.
Entre todos los motivos, yo creo que el principal, o al menos el que más me identifico, es lo de cotizar las guardias. Hora trabajada, hora computada, y sobre todo con calidad de vida de cara no al presente, sino también más bien al futuro.
Hacemos nuestro trabajo lo mejor que podemos, pero llega un punto que se cansan. Y como sigamos así, estas nuevas generaciones, ya te digo yo que no van a hacer 8 guardias.
El president del sindicat mèdic Cimeval, Miguel Lázaro, demana als pacients que confiïn en els professionals.
Cuando cuentas aspectos del médico, muchos pacientes no lo saben. O sea, no saben que un médico no concilia la vida laboral y familiar por las guardias que tiene, que tenemos, que son obligatorias, que además no computan para que yo me pueda jubilar antes. Me obligan a hacer guardias y yo no me puedo jubilar antes.
Uns pacients que en general respecten les reivindicacions, però critiquen que no els avisin amb temps.
Avui ja m'han suspès una consulta, avui de matí a Ginep, però dia de 8, dimecres, entenc que una palma d'oftalmologia, i no sé si me veran o no me veran. M'aconsellen que faci el viatge, i si no m'atenen, pues no m'atenen.
Estoy cansado de esperar que... Un año y medio esperando para la operación y hoy me encuentro con esto.
Altres usuaris, en canvi, han trobat aquest dilluns hora baixa una situació més tranquil·la. És el cas d'aquesta dona que tenia hora per fer-se una prova diagnòstica a Son Espases.
Degut a l'especialitat, que és oncologia, la cita me la varen donar divendres, o sigui, divendres vaig venir l'especialista i avui de matí ja m'han telefonat per avui hora baixa. Jo és la primera vegada que venc en això, però no, és normal, o sigui, normal de gent. Hora baixa hi ha menys gent, però no, hi havia 5 o 6 persones esperant i ningú estava nerviós.
Aquesta primera setmana de vaga s'allargarà fins divendres a vespre i cada dematí els facultatius faran concentracions als hospitals. Divendres la manifestació serà davant la delegació del Govern Central.
Mentrestant, la consellera de Salut, Manuela García, ha tornat a carregar contra el Govern Central i li reclama que s'assegui a negociar l'Estatut Marc amb els metges.
Si un gobierno quiere apoyar la sanidad pública, la mejor manera de hacerlo es llegar a consenso. No es facilitar que haya una huelga que sea una semana en el momento actual y que se presente como indefinida.
I encara en l'àmbit de la salut, el sistema sanitari de les Illes tindrà un nou model assistencial per la salut mental. Són les denominades vies clíniques i la primera que es posarà en marxa és la de trastorns de la conducta alimentària.
L'objectiu és un model més coordinat i àgil, des dels centres de salut fins als professionals més adients, ha explicat Toni Zamora, que és coordinador autonòmic de salut mental.
Realmente en salud mental no queremos, es decir, no inventamos nada que no exista en otras especialidades y en otros sitios, ¿no? Igual que en neurología, por ejemplo, trabaja por programas según patologías, o por ejemplo, traumatología, ¿no? No es lo mismo el que lleva rodilla que el que lleva hombro, por poneros un ejemplo. Pues en salud mental queremos esa subespecialización dentro de las diferentes patologías y dentro de los diferentes niveles asistenciales, ¿no?
Segons la directora general de salut mental, Carme Bosch, el nou model permetrà coordinar millor l'atenció sanitària amb altres àmbits com serveis socials o educació.
Canviar d'un model on es treballa d'una forma molt estancada per consultes, d'acord? Quan un va al metge de capçalera, se'l deriva a la unitat de salut mental i passa a una consulta on es fa una feina del tipus que sigui, però d'una manera més estanca, d'acord? I el que passem és precisament a treballar per programes per poder tenir una continuïtat molt més al llarg de... molt més en xarxa, molt més en coordinació.
I avui matí passarà a disposició judicial el detingut per un presumpte cas de violència de gènere a Sant Antoni Eivissa. La víctima continua ingressada a la unitat de cures intensives de Nostra Senyora del Roser en estat greu. La seva mare i germana també varen resultar ferides. L'agressor tenia un ordre d'allunyament. Elena Trinidad.
La dona, una jove espanyola de 31 anys, va ser atacada presumptament per la seva exparella amb una arma blanca al seu domicili, un habitatge situat al barri de Can Tomàs, a Sant Antoni, Eivissa. Els fets ocorregueren aquest passat diumenge. La mare, de 57 anys, i la germana, de 27 anys, resultaren ferides, però en aquest cas lleus. Poc després de ser ateses a Can Misses, varen rebre l'alta. Manuela García és consellera de Sanitat.
Un rechazo total i absoluto, ¿no?, a una nueva agresión que parece a priori que es una nueva agresión machista, de violencia machista, que ha hecho que haya tres víctimas. Dos de ellas parecía que las lesiones eran de carácter traumático y que no revestían una gravedad importante, y había una persona que tenía una herida con arma blanca que ingresó en el hospital de Can Misses. Estamos a la espera de resolver la situación, pero mi más profundo rechazo.
L'home tenia vigent una ordre d'allunyament de la seva exparella, ara mateix ingressada en estat crític per un traumatisme cranial. Carolina Escandell és la consellera de Benestar Social d'Eivissa.
Estan pendents de l'evolució de la situació. Hi ha que dir que tant Oficina de la Dona com el Servei 24 Hores de Govern Balear treballen coordinadament per atendre la família. Un cas tan proper, la veritat és que estem completament consternats.
Es preveu que avui de matí el detengut passi a disposició judicial.
Mentrestant, la localitat valenciana de Benicàssim comença dos dies de dol oficial avui pel presumpte assassinat d'una dona apunyalades per part de la seva exparella. L'Ajuntament ha convocat a les 12 un minut de silenci, això quan aquest dilluns vespre més d'un centenar de persones també ha mostrat el seu rebuig al crim. I ho han fet davant del centre de salut on feia feina Anna Maria, que és el lloc on ha estat assassinada aquest dilluns matí.
L'acte ha estat organitzat pel col·lectiu de dones progressistes de Benicàssim. La seva vicepresidenta, Ruth Gandarias, ha qualificat els fets de cruels.
Nos cerramos a que sea el número más, porque además yo creo que tiene que despreciar que sea en el puesto de trabajo que haya entrado y...
El suposat agressor, un home de 65 anys i que ja ha estat detengut per la Guàrdia Civil, ha atacat la víctima amb dues armes blanques. La dona, que era infermera, ha estat traslladada a un hospital on finalment ha mort. Ni la víctima ni el presumpte autor figuraven en el sistema Biogen. Si es confirma, seria la setena dona assassinada en mans de la seva parella o exparella enguany a l'estat espanyol. Recordem que el 016 és el telèfon d'atenció a les víctimes de violència de gènere. És gratuït i no deixa rastre la factura. Això sí, s'ha d'esborrar del registre de telefonades.
Escoltau l'informatiu matí i Vetres Ràdio.
Ha estat detengut un home de 72 anys per múltiples incendis al Parc Natural de Albufera, Mallorca. La Guàrdia Civil va començar la investigació arran de diversos focs encadenats el 2024. Després de passar a disposició judicial, l'home ha quedat en llibertat amb un ordre d'allunyament de l'àrea protegida.
La investigació va permetre detenir el sospitós després d'analitzar els indicis i gràcies a la col·laboració ciutadana. La detenció va ser el dimarts passat, fa tot just una setmana després que alguns veïnats vessin com el detingut calava foc al Canyet. En un dia ventós, es varen cremar més de 9.000 metres de vegetació. En el moment de la detenció, el sospitós duia 3 encenedors i molt de paper.
I a Catalunya, 5 persones han mort i 4 n'han resultat ferides en un incendi a un edifici de 5 plantes a Manlleu. El foc s'ha declarat poc abans de les 9 del vespre en el traster de la finca. Segons un grup de testimonis, les 5 víctimes mortals són un grup de joves adolescents que no hi vivien en aquell immoble.
13 dotacions del Bombers de la Generalitat s'han desplaçat fins al lloc dels fets i han donat el foc per extingit quan faltaven 20 minuts per les 10 de la nit. Ha estat llavors que han localitzat la primera víctima. Estava en aturada cardiorrespiratòria. Els altres quatre cossos eren dins el mateix traster. Una vegada allà, els apagafocs s'han trobat amb l'edifici desallotjat. Així ho expliquen els veïnats.
Hem vist un fum per fora i les famílies han començat a sortir i han vingut les policies a tocar les portes. Per això ens han dit que sortim tots a fora.
Sí, érem a casa. Fins que hem sentit dient que hem de sortir ara, no sé què. I quan hem sortit hem trobat fum a fora. Bé, era terrible, això.
La majoria dels veïnats han pogut tornar a casa, tot i que tres famílies han estat reallotjades en un hotel. Mentrestant, també s'ha habilitat un centre cívic per prestar atenció psicològica als familiars de les víctimes.
I per aquesta tragèdia s'han decretat tres dies de dol oficial a Manlleu i s'ha convocat per avui a hora baixa un minut de silenci davant l'Ajuntament.
La consellera de l'Interior, Núria Parlon, s'ha traslladat ja fins a Manlleu i ha donat el condol als familiars de les víctimes. També el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha mostrat commocionat pels fets. En un missatge a la xarxa social X, a més, ha desitjat una recuperació ràpida pels ferits.
I aquí a les Illes, el cas de la mort d'un nadó de 33 setmanes de gestació a l'Hospital Can Misses, ara fa 4 anys, ha arribat a l'Audiència Provincial. Diversos metges ginecòlegs han pres part a la prova pericial practicada aquest dilluns, que haurà de servir als jutges per aclarir si va haver negligència mèdica, tal com denuncia la mare, Enric Fernández.
El 12 de juliol del 2022, la eivissenca Elisabet Sánchez estava embarassada de 33 setmanes, el vuitè mes de gestació, quan va ingressar a l'Hospital Can Misses amb forts dolors abdominals. Hores després perdia el seu fill. La denunciant lamenta que no li varen fer cap ecografia abdominal i que la van deixar al llit amb una suposada apendicitis quan el que tenia era un despreniment de placenta per preeclàmpsia. Recordava el mes passat a una entrevista a IB3 Notícies. La seva advocada és Rosa María Mauri.
Cuando termina la reclamación patrimonial se acude a la vía judicial si no ha habido una resolución estimativa, como es este caso, y lo que intentamos es pues que el tribunal se pronuncie respecto a esta responsabilidad del hospital. En nombre de la familia, yo pienso lo más importante es saber lo que sucedió y sobre todo que estas cosas, si se pueden evitar, se eviten, ¿no? Porque realmente hay muchísimo juego.
Després de les pericials, en les quals revisaran la història clínica del part, hi haurà properament la fase de conclusions escrites i el cas quedarà vist per sentència. En paral·lel, la Conselleria de Salut ha obert una investigació per esclarir les causes del decés. La denunciant té clar, però, que hi va haver una errada de diagnòstic mèdic.
I passen 16 minuts a les 7 del matí. El Comitè d'Empresa dels Serveis Ferroviaris de Mallorca es reuneix avui amb la direcció de la companyia pública. Damunt la taula es manté la possibilitat encara d'una vaga. Això tot i la presentació per part de l'empresa del nou sistema de gestió del trànsit ferroviari. Els treballadors defensen que cal ser més ambiciosos amb la millora dels sistemes de seguretat.
El govern preveu que el 2029 tota la xarxa de ferrocarril de Mallorca disposi d'un nou sistema europeu de gestió de trànsit ferroviari. Ahir se'n va fer la presentació perquè s'ha començat a instal·lar el metro, incorpora un mecanisme de frenat automàtic en cas d'excés de velocitat. La presidenta del govern, Marga Proens, diu que l'objectiu és donar confiança als 12 milions d'usuaris que cada any viatgen en tren i en metro.
La seguretat és una prioritat per a aquest govern. I tenim un tren segur. A partir d'aquí, evidentment, continuarem millorant i desplegant les inversions que tenim en marxa amb seguretat i amb manteniment.
Es tracta d'una inversió de 54 milions d'euros que s'executarà en diferents fases. El responsable tècnic del projecte, Joan Autonell, ha assegurat que la xarxa ferroviària guanyarà en seguretat, en regularitat i en eficiència.
A la pràctica, és un sistema que comunica la senyalització amb el tren, assegurant que la conducció es desenvolupi dins els marges previstos, controlant la velocitat, indicant quan s'ha de frenar i actuant automàticament si es detecta qualsevol situació anòmala al perfil de velocitats. Volem que CFM avanci amb els nous estàndards europeus de seguretat.
Tot mentre el comitè d'empresa assegura que la implantació del sistema no satisfà les seves reivindicacions, que ja estava prevista i que, per tant, la presentació del govern és oportunista. Segons el president del comitè, Ricardo Mas, tot i que és un anunci positiu, no respon a cap de les 48 peticions que feren arribar a SFM per desencallar el conflicte laboral.
No és més que una puesta en escena de cara a la galeria muy oportuna de algo que realmente nosotros aplaudimos porque es una inversión en seguridad, pero no tiene nada que ver con las reivindicaciones que nosotros estamos ahora mismo planteando a la empresa. Nosotros lo que hemos hecho es presentar una batería de 48 propuestas. La empresa nos contestó, pero en la mayoría de puntos con vaguedades.
De fet, està previst que avui a les 11 del matí els treballadors es reuneixin amb els responsables de l'empresa pública.
I el servei del TIP a Calvià es millora amb més freqüències, amb nous horaris i també noves aturades. Aquesta mesura cerca millorar la connexió entre Palma i Calvià per facilitar els desplaçaments diaris dels treballadors de la zona.
Les línies 102, 103 i 104 que connecten Peguera, Santa Ponça i Magaluf amb Palma incorporen noves freqüències per donar resposta a l'alta demanda. Lluïsa Serra és la gerent del Consorci de Transports de Mallorca.
Que hi ha línies que tenen un pas per parada de 10-12 minuts, o sigui que són línies que tenen moltíssima demanda, que van plenes i que no mos queda més remei que posar aquests serveis.
D'altra banda, la línia 105, que connecta amb la urbanització Sol de Mallorca, en modifica el recorregut.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I el president espanyol Pedro Sánchez ha anunciat la mobilització de 23.000 milions d'euros en fons públics i privats per combatre la crisi habitacional. L'objectiu és construir 15.000 habitatges cada any, no per especular, diu, sinó per fer cases per als espanyols.
La inversió sortirà dels nous fons Sobirà, que Espanya Creix, que Sánchez ha presentat el dilluns a Madrid amb una iniciativa, l'executiu, amb aquesta iniciativa volen dir, l'executiu cerca donar continuïtat als fons europeus més enllà de 2026, que és quan acaba el programa Next Generation.
Bueno, el fondo extenderá al inversor privado una alfombra roja, pero no para especular con un derecho constitucional, sino para construir un hogar para la mayoría de aquellos ciudadanos y ciudadanas que hoy tienen una dificultad, cuando no una imposibilidad, de poder llegar a acceder a una vivienda.
La gestió del Fons Sobirà correrà a càrrec de l'ICO i comptarà amb 10.000 milions d'euros en préstecs sense emprar del Pla de Recuperació.
I també avui el Consell de Ministres aprova la pujada de 37 euros mensuals del salari mínim interprofessional just l'endemà de la signatura de l'acord amb els sindicats. La patronal finalment s'hi ha despenjat, fet que Pedro Sánchez ha retret.
Hoy la patronal ha decidido no estar aquí en la firma de este acuerdo. Por cierto, matizo, es la patronal la que decide borrarse de este acuerdo. No así las empresas, muchas de este país, que entienden que sus trabajadores y trabajadoras son su mejor y mayor activo y que merecen en consecuencia un salario digno y decente.
Aquest acord permet elevar el sou base a 1.221 euros bruts mensuals i ho farà en 14 pagues diferents.
Beneficiarà 2.500.000 de treballadors i es pagarà amb caràcter retroactiu des de dia 1 de gener d'enguany. Els sindicats han carregat contra la patronal, són Pepe Álvarez, d'UGT, i Unai Sordo, de Comissions Obreres.
¿Cómo van a poder decirnos que no pueden subir un 3,1% los salarios con unos márgenes empresariales que van a pasar del 13% en el año 25? Si tenemos los salarios medios que tenemos, hay que decir la verdad, en buena parte es como consecuencia de la subida del salario mínimo.
Clave para reducir la desigualdad salarial en nuestro país. La economía española tenía margen de sobra para subir el SMI sin tener un efecto negativo en la destrucción de empleo.
A les Balears, el president de la patronal PIMEM, Jordi Mora, ha donat suport a la pujada del salari mínim interprofessional, però avisa que els petits empresaris no podran assumir l'increment de sou que necessita un treballador per compensar l'increment del cost de l'habitatge.
L'habitatge, que té un pes dintre de la renta familiar, és molt difícil que això ho puguem extrapolar a les empreses via sous i salaris. O sigui, les petites empreses no podran assumir tota aquesta especulació que hi ha hagut durant anys i durant dècades amb el sector immobiliari a les Illes Balears.
I encara en clau laboral, avui hi ha una protesta dels treballadors de Sestal per la manca d'acord sobre el complement de perillositat. La plantilla vol cobrar la compensació que diuen els pertoca per fer feina en entorns de molta tensió, amb casos complicats d'atenció a joves conflictius, de protecció de menors, atenció a la dona i de famílies vulnerables.
La concentració està convocada avui a les, quan falti un quart per les 12 del matí, davant la gerència de la Fundació. El comitè d'empresa ha pres aquesta decisió després de reunir-se sense acord amb representant de la Conselleria de Benestar Social. Tot i el vistiplau del departament que dirigeix la consellera Sandra Fernández, el cobrament del plus està pendent de l'aval de la Direcció General de Funció Pública. Elisa Ribas, presidenta del comitè d'empresa, confirma que en els darrers 20 anys el perfil del jove atès per la Fundació ha canviat i que ara són més violents.
No només agressions dins del centre, sinó si aparques al pàrquing dels centres, siguis educador, siguis tècnic o administratiu, pots veure que el teu cotxe potser ha estat obert o t'han robat.
Alguns treballadors han patit agressions, com una educadora que va ser increpada pel carrer per un menor que havia tractat feia 5 anys. Les parts es tornaran a reunir aquesta setmana.
I canviem ara d'assumpte. El govern s'ha proposat multiplicar per 10 la superfície marina amb alta protecció en aigües autonòmiques i passar de les 50 hectàrees actuals a les 500. Aquest és l'objectiu que fixa el nou pla de conservació marina.
Joan Simonet, conseller de Medi Natural, es proposa, sobretot, ampliar l'àrea marítima del Parc Nacional de Cabrera, que ara està en exposició pública.
I arribaríem a les 500, bàsicament, amb aquesta proposta que està en fase d'exposició pública, que és les aigües del Parc Nacional de Cabrera. Aquesta és la proposta que tenim en marxa. Però bé, després pensam altres zones que encara estem fent feina d'uns 100 quilòmetres més quadrats.
El sector pesquer ha estat un dels signants del pla perquè han dit són els primers que són conscients de la necessitat de tenir cura de la mà. El president de la Federació de Confraries de Pescadors és Domingo Bonnin.
Però és espai de consens i espai per arribar a acords, perquè la nostra flota és molt, molt petita. I els nostres recursos estan en millors condicions, són molt bones condicions.
L'oceanògraf Xavier Pastor també ha participat en l'elaboració del pla, només hi posa un emperò. Demana que es destini pressupost a les accions de vigilància previstes.
És molt necessari. Confiem que això s'abordarà i que els temes de vigilància pressupostaris sortiran endavant.
El pla també preveu l'ordenació i publicació anual de dades marines amb indicadors comuns abans de 2026 i un sistema d'accés fàcil i automàtic a la informació per a la ciutadania.
I són ara les 7:26. És el moment de fer un cop d'ull al que destaca avui la premsa. Començam amb l'editada a les Illes. Avui, Toni, marcada per la vaga de metges.
És així, marcada a més a totes les Illes, que passa poc això, i d'avui ho trobam, i que també, en certa manera, parla d'enginyeria, amb aspectes diferents. Ara els anirem desgranant. Per exemple, última hora, obre dient que els metges fan vaga, amb fotografia inclosa, evidentment, de pràcticament tota la portada, també diu que les Illes Balears varen tenir paralitzada la construcció d'habitatges de protecció oficial durant pràcticament una dècada. Una denúncia que fan titular en lletres a la primera plana a l'última hora. En canvi, Diari de Mallorca, al fil un pot d'aquest altre titular, diu que els promotors denuncien un embòs amb més d'un miler de pisos, però que es troben a dins recursos hídrics. Fotografia, en aquest cas, també el Diari de Mallorca de la vaga de metges. I més enginyeria trobam al Diari de Mallorca, i passant ja dels diaris fets en paper als diaris digitals, perquè el que diu és que el Col·legi del Gremi d'Enginyeria, precisament, alerta de retards crònics en infraestructures clau, i en fa tot un desglosat a dins aquest article. Amb la vaga de metges s'ha de dir també a Mallorca Diario, de segon tema, també passa això mateix a l'Hockey Baleares, que diu que la previsió de seguiment per aquesta vaga és del 85%. I també en parla, no de primer sinó de segon, l'Ara Balears, que destaca en aquest cas que 3.000 consultes i proves varen haver de ser anul·lades precisament per aquesta vaga, els efectes que va tenir aquesta vaga de metges. I anant ja cap a Menorca, obren també el diari amb aquesta aturada per part dels sanitaris, diu que s'enquista i que accentua el col·lapse que ja es donava a la sanitat pública, i a les Pitiuses, en canvi, el periòdico diu que es planten a davant la ministra amb una portada ben grossa i de color, que això passa poc en els diaris del Grup Serra, però que quan passa això és perquè volen donar molta importància en aquesta qüestió, una portada, com dèiem, d'un color diferent al que trobem habitualment. El diari, per la seva banda, el diari d'Ibiza, destaca una frase: stop explotació, era una de les que es podien trobar a les pancartes que duen els metges, en aquest cas a la fotografia a l'Hospital de Can Misses. Diu també que el 53% dels turistes que van a Ibiza de vacances, és un altre titular, repeteixen.
I la premsa estatal, en canvi, obre avui en política, pendent dels pactes autonòmics.
Efectivament, més després de les eleccions que hi va haver a Extremadura, a Aragó, els debats que hi ha interns a dins cada partit, i com això afecta també en clau nacional, perquè és així com es gestionen, i això ho deixen clar les portades dels quatre diaris editats en paper de tirada estatal, els principals que repassam en aquest espai. De fet, El País diu que Sánchez urgeix a les empreses a pujar els salaris. Fa just una estoneta estàvem sentint aquesta qüestió, aquesta notícia que també m'ho han fet ressò a nosaltres amb les principals veus. També diu, però, i aquí arribem al quid de la qüestió, que Guardiola, l'extremenya, assumeix el discurs ultra, diu El País, perquè diu, i ho posa entre cometes, que el feminisme que ella defensa és el mateix que defensa Vox. El Mundo, per la seva banda, fa una passa més en fora, continua amb aquesta qüestió política, però el que diu és que Feijó corregeix precisament Guardiola les seves paraules perquè el que pretén, explica el seu titular, és controlar la nova etapa amb els d'Abascal. En canvi, si miram l'ABC, el que diu és que aquests dos partits, que Partit Popular i que Vox, s'entenen a la perfecció i que ho escenifiquen precisament amb la prohibició del burca, amb una entesa per la prohibició del burca. Per cert, els tres diaris obren en la fotografia d'aquesta celebració sindical amb els membres del partit i l'esquerra per aquest acord pel que fa al salari mínim, que tot junt han parlat ara, i que l'ABC diu que només el 12% dels treballadors estan sindicats com a segon titular pel que fan aquesta qüestió. La Vanguardia, en canvi, obre en lletres dient que el president carrega contra la patronal per no ajustar els salaris.
I són ara les 7 i mitja, repassant les qüestions més destacades d'aquest matí de dimarts, segona jornada avui de la vaga dels metges, unes aturades que de moment han obligat a suspendre més de 2.100 consultes d'atenció primària i gairebé 80 intervencions quirúrgiques, segons les xifres provisionals del govern.
Tot per mort d'unes protestes que acaben divendres però que es repetiran cada mes i amb les quals els metges volen exigir un estatut marc propi.
Yo soy un médico mayor y llevamos muchos años trabajando mucho, sin descanso, sin dormir, y llega un momento en el que eso pues ya no puede ser.
Entre todos los motivos, yo creo que el principal, o al menos el que más me identifico, es lo de cotizar las guardias. Hora trabajada, hora computada, y sobre todo con calidad de vida de cara no al presente, sino también más bien al futuro.
Avui aquests professionals es tornaran a concentrar les portes de tots els hospitals a les illes per fer visibles les seves reclamacions.
I d'aquí a unes hores es preveu que passi a disposició judicial el detingut pel presumpte cas de violència masclista a Sant Antoni, a Eivissa.
La víctima de 31 anys continua ingressada a la unitat de cures intensives a la policlínica del Roser. En estat greu, l'agressor tenia una ordre d'allunyament de la dona.
I un home de 72 anys ha estat detingut a Mallorca per presumptament provocar diversos incendis al Parc Natural de Salbufera.
Després de passar a disposició judicial, ha quedat en llibertat amb un ordre d'allunyament de l'àrea protegida. La resta ha tingut lloc després que alguns veïnats alertassin que varen veure l'home calant foc al canyet en un dia de vent.
Mentre Santa Catalunya, 5 persones han mort i 4 n'han resultat ferides en un incendi a un edifici de 5 plantes a Manlleu.
El foc s'ha declarat poc abans a les 9 d'ahir vespre en el traster de la finca. Segons un grup de testimonis, les 5 víctimes mortals són un grup de joves adolescents que no vivien en aquell immoble.
I avui estaran pendents aquí a les Illes d'una nova reunió del Comitè d'Empresa dels Serveis Ferroviaris de Mallorca amb la direcció de la companyia pública.
Això, tot i la presentació per part de l'empresa d'un nou sistema de gestió del trànsit ferroviari. Els treballadors defensen que cal ser encara més ambiciosos amb la millora dels sistemes de seguretat.
I el 60% de la planta hotelera de la Vall de Solla ja està oberta i l'ocupació se situa de mitjana també en el 60%.
Han obert aquest cap de setmana passat i preveuen que la resta d'establiments hotelers comencin a estar operatius en els pròxims dies. Ho explica el president de l'Associació Hotelera de Solla i la Serra de Tramuntana, Lluís Rullan.
Però bé, més o manco, sempre solem fer Carnaval, o una setmana abans de Carnaval, o Carnaval, perquè en el sur, sobretot a la banda en el sur d'Alemanya, hi ha vacances i clar, ja tens un flux de gent interessat en venir. I després també, clar, el de Sant Valentí sí que és vera que qualque reserva sempre cau.
D'aquí uns minuts hi serem en directe per veure si ja es comença a notar a la vall aquesta presència de turistes que és més primerenca que en altres zones de les Balears.
I de la cultura, avui destacar amb un nom propi el de l'actor Robert Duvall, que ha mort als 95 anys.
Duvall ha passat a la història del cinema per dos dels seus papers, el de Tom Hagen, el padrí, i el de militar embogit a Apocalypse Now.
I atenció, perquè després d'una dècada el Movofest s'acomiada enguany i ho fa amb un cartell fidel a la seva essència, encapçalat per Antonio Font.
Altres artistes com Ànimos Parrac, Maria Jaume i la banda argentina El Mató a un policia motoritzado tancaran una etapa i un projecte que ha apostat sempre pel talent local. El festival diu adeu amb una edició que tindrà lloc a Sant Joan, que és precisament el municipi on va començar tot. Serà els dies 23, 24 i 25 de juliol.
I tancam aquest repàs dels titulars amb el temps. Aquesta matinada el vent ha tornat a bufar amb força alguns punts de les illes. De fet, l'Agència Estatal de Meteorologia ha arribat a registrar ratxes de 156 km per hora a la Serra del Fàbia Bunyola. Ha estat a les dues de la matinada, però durant aquesta jornada d'avui es preveu una situació més tranquil·la perquè ja s'han desactivat els avisos meteorològics. Dani Capó, bon dia.
Bon dia. Pel que fa al temps, avui esperam molt de sol entre mans generals, esperam un dia molt tranquil. A partir de migdia, de fet, aquestes pinzellades de núvols prims ja ens deixaran i ens quedarà un cel obert arreu. Les temperatures no canvien, per tant, mantenim màximes altes, per damunt dels 20 graus, en el cas de Mallorca i d'Eivissa. Això sí, a primeres hores encara notarem una miqueta aquest vent de mestral, moderat, el ponent de Mallorca també cap a les Pitiuses, però a partir de migdia també millora en aquest sentit i ens quedarà un vent bufant ben fluix. A la mà hi trobarem àrees de forta maró a les costes nord de cada illa, la resta una mica més de tranquil·litat.
Informatiu Matí. Esports.
I és el moment, ara, quan són les 7:35, de la informació esportiva, amb una setmana que és ben important per l'Illes Balears Palma Futsal, en vista el partit de diumenge de la Champions. Gavi Fortesa, bon dia.
Bon dia. El Palma Futsal afrontarà un difícil compromís contra el Riga Letó en l'anada dels quarts de final, que es disputarà diumenge a les 6 de l'hora baixa al Palau d'Esports de Somos. Avui l'equip tindrà una jornada de doble sessió d'entrenament. El tècnic dels mallorquins, Antonio Vadillo, té tota la plantilla disponible, a excepció del porter Luan Müller, que continua amb molèsties físiques. El campió de les tres darreres edicions és un dels grans favorits per aixecar el quart trofeu consecutiu. Sentim el jugador del Palma, David Peña.
La setmana de Champions sempre són diferents. Al final es una competición muy bonita de jugar y también te da ese plus de motivación. Normalmente sí que la vuelta te sientes igual más cómodo jugarla en casa, pero lo que hay que hacer es simplemente en este primer partido intentar pues conseguir la máxima ventaja posible, no relajarnos. Sabemos que va a ser un partido muy duro. Si damos nuestro 100%, seguro que tenemos muchas opciones.
Futbol a la primera divisió encara cou la derrota del Real Mallorca contra el Betis. L'equip vermell es troba en posició de descens i queden 14 partits per finalitzar la temporada. 14 finals on els de Jagó Barrasate hauran de mossegar fort si volen romandre una temporada més a la màxima categoria del futbol espanyol. Precisament un dels jugadors referents de la plantilla, Sergi Darder, dona aquest avís.
Estaremos ahí luchando con muchísimos equipos cada semana y el que esté más fuerte mentalmente, el que más asimile que va a ser largo, el que más unido esté, pues seguramente tenga más opciones y el que empiece pues a echar mierda al compañero, a pensar que todo es una mierda y a todo eso, pues evidentemente pues esos equipos son los que salen a poco.
Malgrat la puntuació de l'equip no és bona, destacam una vegada més la ratxa golejadora de Vera Morici. El davanter suma 16 gols aquesta temporada i ja és el seu millor registre a la Lliga en només 24 jornades. Amb el de diumenge, el Pirata ja suma 50 dianes a primera divisió i es queda a només 4 del màxim golejador mallorquinista en aquesta categoria, Samuel Eto'o. El camerunès va arribar en aquesta xifra en 129 partits al Kosovar i queda molt a prop en 132. I si miram a la part baixa de la classificació a primera, hi trobam el Llevant, que té un partit menys, el que disputarà demà dimecres contra el Villarreal a les 8 del vespre al Ciutat de València, corresponent a la 16a jornada. A més, el Rayo Vallecano, que va guanyar per 3-0 a l'Atlètic de Madrid, haurà de recuperar dia 4 de març el partit que va ser ajornat contra l'Oviedo. I ahir es va tancar la 24a jornada amb el partit entre el Girona i el Barça, amb el resultat final de 2-1 a favor de l'equip gironí. El Barça perd el lideratge, que ara és per al Real Madrid. I avui torna la Champions League amb el Benfica Real Madrid a l'anada del play-off de classificació pels vuitens de final. El partit es disputarà a les 9 del vespre i ho farà precisament contra el rival que li va impedir l'accés directe als vuitens, el Benfica de José Mourinho. Això ha dit l'entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, en referència al rival que es trobarà avui.
Pero evidentemente un Benfica muy, muy competitivo, muy intenso, que nos va a poner las cosas muy complicadas y bueno, pues tenemos que prepararnos para ese gran nivel que vamos a tener enfrente.
Per altra banda, l'entrenador del Benfica, José Mourinho, ha elogiat el tècnic madridista.
Me gustaría mucho de eliminar al Real Madrid, pero me gustaría mucho que Álvaro ganase la Liga y que Álvaro quedase en el Real Madrid por muchos años, porque pienso que es un entrenador con mucha capacidad.
Demà dimecres, a les 9 del vespre, l'Atlètic de Madrid visitarà el Bruges. En motociclisme, Izan Guevara ratifica que arriba en un gran moment a l'inici del Mundial de Moto2. El palmesà va acabar segon al test de Portimao i ha firmat la tercera plaça a la primera jornada d'assajos a Jerez. Només Manuel González i David Alonso han estat més ràpids que Izan, però només per una dècima. Avui es tancarà la pretemporada de la categoria intermèdia i sembla que Izan Guevara pot ser una de les rodes a batre en un campionat que arranca el dia 27 de febrer a Tailàndia. Escoltam Izan Guevara.
Muy contento porque el año pasado aquí, bueno, en carrera hice 43, que ha sido mi mejor vuelta dada aquí en Jerez, y hoy hemos podido ser capaces de hacer un 39-2, quedar en tercera posición. Entonces hay que estar orgullosos, dar las gracias también a Yamaha y a Blue Crew por apoyarme.
I acabam amb un apunt de tenis perquè Jaume Munar s'adona de baixa al torneig de Doha on havia de jugar contra el rus Khachanov a la primera ronda.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor, que t'ho perds.
Bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du ses 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
A IB3 Ràdio, informatiu matí. La primera cita amb les notícies del dia.
I continuem ara, quan són les 7:41 minuts, ho faim parlant de turisme i destacant unes xifres d'ocupació. El 60% de la plaça hotelera de la Vall de Solla ja està oberta i l'ocupació se situa de mitjana també en el 60%. Es dedica 6 de cada 10 llits, estan ara mateix reservats. Han obert aquest cap de setmana i preveuen que la resta d'establiments hotelers comencin a estar operatius durant els pròxims dies, de manera que el 100% dels allotjaments turístics d'aquest indret estiguin oberts dia 13 de març.
La majoria dels turistes que hi han aquí aquestes dates són alemanys que venen a Mallorca a fer senderisme i fan una estada mitjana de 5-7 dies. El president de l'Associació Hotelera de Solla i la Serra de Tramuntana, Lluís Rullan, explica que cada any intenten no obrir en aquestes dates.
Però bé, més o manco, sempre solen fer Carnaval, o una setmana abans de Carnaval, o Carnaval, perquè en el sur, sobretot a la banda en el sur d'Alemanya, hi ha vacances i clar, ja tens un flux de gent interessat en venir. I després també, clar, el de Sant Valentí sí que es veu que qualque reserva sempre cau.
Això a la Vall de Solla, mentre que a Can Picafort i Alcúdia, el president de l'Associació Hotelera d'aquests municipis, Pablo Riera Marçà, assegura que, tot i que per enguany tenen bones perspectives, augura que de cara als pròxims anys es produirà un estancament en les ocupacions de la planta hotelera.
Se esperan en términos generales cifras muy similares al año pasado. Si bien somos optimistas para esta temporada, existen indicadores que apuntan a cierto agotamiento y mayor sensibilidad al precio. No será sencillo alcanzar cifras de ocupación de años atrás ni las tarifas alcistas que hemos visto. Las fechas de apertura y cierre de la planta hotelera muestran una estacionalidad muy similar a la de los últimos años, con temporadas de 7 a 8 meses.
Per saber si l'oferta complementa, és a dir, els comerciants i els restauradors sollerics han notat l'obertura de més de la meitat de la planta hotelera. Connectam en directe fins al centre de Solla. I anem fins a la plaça de la Constitució a Solla. Allà hi ha el nostre company Toni Sastre. Bon dia, Toni.
Bon dia, i d'aquesta hora, companys, encara hi ha pocs comerços oberts a l'espera que el dia acabi de sortir. Els més matiners han estat alguns cafeters i forners que han obert la persiana ben d'hora per als seus clients habituals. En aquests locals han pogut veure molts treballadors que berenaven i que prenien el cafè per començar el dia amb energia i desplaçar-se cap als seus respectius llocs de feina. Precisament, han pogut parlar amb alguns dels treballadors d'aquests establiments i els hi han demanat si han notat l'obertura d'aquests hotels aquí a la vall de Solla. Anna Maria Antònia, una de les treballadores del forn d'Espont, que enfornava pa i acabava d'omplir la vitrina, ens ha comentat que es nota l'obertura de la planta hotelera i també la posada en funcionament del tren de Solla, que ha estat tancat fins ara.
Bé, n'hi ha que són els caminantes que se'n van per la muntanya tot el dia i se compren coses així salades per dinar, i després hi ha els típics, també hi ha molt incerso ara també, i se compren el típic, una ensaïmada, te demanen el que és més típic i compren això, i beure.
També hem pogut parlar amb en Sebastià, un dels camarers del Cafè Sa Granja. Estava darrere la barra ultimant els darrers preparatius per obrir. Tant ell com na Maria Antònia coincideixen en que en aquesta època de l'any el turisme de l'Imserso és majoritari aquí, a la vall de Solla.
El consum és bueno. Hay, son familias, muchas familias que llegan y la consumición empieza a subir ya, sí. Todavía hay muchos grupos que vienen del Imserso, que bajan de los autobuses, grupos de... Pero caminantes no le vemos mucho por la plaza ahora.
Comença a despertar el dia aquí a Solla, a la plaça de la Constitució, i amb ells els establiments, que asseguren que l'obertura de la planta hotelera i el tren de Solla s'ha reactivat el consum.
Gràcies, Tenidor. Ja heu sentit l'oferta complementària, que està satisfeta d'aquest inici de la temporada turística. I parlant encara del turisme, el 53% dels viatgers que venen a Eivissa repeteixen. És una dada que ha proporcionat una nova pàgina web del sistema d'intel·ligència turística que ha presentat el Consell. Una eina en què es poden consultar totes les dades relacionades amb turisme. Ivonne Aranyó.
Dades com el perfil del visitant, la despesa o les vacances en els principals mercats emissors. Asseguren que s'inclouen milers de dades, com que durant l'any 2025 a tot el món es van fer 154 milions de cerques de vols amb destinació a Eivissa, un 20% més que l'any anterior. Dades que serveixen per gestionar el turisme. És Vicent Marí, president del Consell d'Eivissa.
El turisme no es té que qüestionar, el turisme es té que gestionar, i es gestiona en dades, no en titulars, en suposicions o amb impressions.
Altres dades que recullen, a l'illa ja hi vivim més de 164.000 habitants, un 32% dels quals han nascut a l'estranger. La despesa diària de targetes de crèdit dels visitants és de 369 euros diaris. Els nord-americans són dels que més gasten.
Podemos ver movimientos nuevos, por ejemplo, el mercado americano. No tenemos vuelos directos, pero se ha convertido en el séptimo mercado de la isla de Ibiza. Es que esto creo que hay que tenerlo en cuenta, y es un mercado de mucho consumo, de una estancia más larga.
Milers de dades que es troben a la web, que són clau perquè els empresaris puguin enfocar les seves promocions, gestionar millor el turisme i fer l'illa més sostenible.
I precisament avui al ple del Parlament les matèries de turisme, d'habitatge i l'alt cost de vida marcaran la sessió de control.
Els socialistes insisteixen que la presidenta del govern, Marga Proens, incompleix les seves promeses. Iagone Gueruela assegura que amb el Partit Popular no s'apujarà l'ecotaxa ni s'aplicarà un impost al rentacar.
Lo que para Proens era la medida más importante que anunció en un debate de comunidad se ha convertido en algo que parece que tiene que analizarse las finalidades del impuesto. ¿Y a qué va dirigido? Cuando las finalidades están en la ley, lleva 3 años gobernando y aplicando las finalidades que marca la ley.
Més per Mallorca defensarà una iniciativa amb 34 mesures per reduir l'impacte del cost de la vida a les illes, entre les quals un IVA reduït específic per a l'arxipèlag. Lluís Apesteguía acusa l'Estat de no tractar les illes amb equitat.
Els 4 territoris no peninsulars que hi ha a l'Estat espanyol, 3 tenen un IVA diferenciat i un som espringats que no. I això no és casual, és perquè l'Estat espanyol molt vol tractar com a pringats.
De política lingüística en parlarà la portaveu de Vots. Això sí, Manuela Cañadas assegura que les relacions amb el PP han canviat per a bé.
El Partit Popular de Baleares ha aprendido a respetar a Vox, ha aprendido a entender que Vox es importante y que es la tercera fuerza política en Baleares, en algunos puntos de España ya es la segunda, y que es el único socio con el que se puede entender.
El PP manté les seves línies vermelles en temes de llengua i nega cap tipus de negociació en aquest sentit. És Sebastià Sagreras.
En aquests moments no hi ha cap punt damunt la taula que sigui susceptible d'aquestes polèmiques ni una negociació que vagi més enllà. Per tant, són polèmiques que ara surten avui sense més.
I les galeries d'art menorquines alcen la veu contra la falta de resposta del govern espanyol per rebaixar l'IVA cultural. Aquest dilluns, el Pla del Consell de Menorca ha aprovat una proposta del PP de suport al sector. Carles Marquès.
La cultura també es defensa en els petits espais, com la Galeria Encant, al carrer de la Infanta de Maó, que enguany compleix 25 anys. La seva propietària, Elvira González, es va sumar fa uns dies al tancament temporal de les galeries d'arreu de l'Estat per denunciar l'oblit institucional que pateix el sector. Una mateixa veu per reivindicar un sol objectiu: reclamar un IVA cultural reduït que garanteixi la seva supervivència i continuïtat.
Realmente, con la diferencia que hay en el porcentaje de IVA, sí que hay una repercusión, ¿no?, en el precio final de las obras, y esto hace que si nos comparamos con las ventas de otros países, estamos en desventaja. Influye sobre todo en galerías que trabajan con los mismos artistas, que se pueden encontrar con una misma obra o muy parecida, en uno repercuta un 5 o un 7% y en otros un 21.
Amb 45 anys de trajectòria, la Galeria Reixa de Ciutadella reivindica el seu paper com a agent cultural essencial. I és que el paper d'aquests espais va molt més enllà de la venda. Són espais de difusió, de descoberta i d'acompanyament d'artistes locals. Susana Marquès és la copropietària de la galeria.
Clar, l'augment de l'IVA encareix el producte. Llavors, nosaltres l'hem de vendre amb un increment proporcional a l'IVA que tenim. Els artistes fa uns anys van davallar un 10%, nosaltres la majoria d'obra que tenim és en depòsit, el que fa és un poc també una competència desleal amb el propi artista.
A països com Bèlgica, Alemanya o Itàlia tenen un IVA sobre l'art d'entre un 5 i un 7%, és a dir, un 76% menor que el d'Espanya. Per aquest motiu, el ple del Consell ha aprovat avui una moció de suport al sector.
I repassem altres qüestions destacades de l'actualitat estatal. Internacional, Adif, ha finalitzat la reparació de la infraestructura ferroviària d'Amuz i les tres operadores d'alta velocitat tenen disponible als seus webs la venda de bitllets entre Madrid i Sevilla.
Les empreses Ouigo i Irio han assegurat que reprendran avui aquesta connexió. Recordem que estava suspesa des del passat 18 de gener quan hi va haver l'accident ferroviari que va deixar 46 víctimes mortals.
I el Congrés dels Diputats debat avui la presa en consideració de la proposició de llei per prohibir vels i burques en l'espai públic a proposta de Vox.
El text que han presentat els de Santiago Abascal incideix en que el niqab o el burca erradica la identitat de la dona en la vida col·lectiva i suposa un greu risc per a la seguretat. El PP ja ha avançat que li donarà suport, Junts, però, no han volgut dir el sentit del seu vot.
Investiguen si la menor de 14 anys que es va suïcidar diumenge a Màlaga sofria assetjament escolar. L'adolescent va ser trobada sense vida en el seu domicili.
La menor rebia tractament psicològic perquè patia assetjament escolar. La Junta d'Andalusia ha confirmat que estan en contacte amb el centre i que estan recopilant tota la informació sobre la situació de l'alumne.
I de la crònica internacional, pendents avui de l'inici de les negociacions trilaterals entre Ucraïna, Rússia i els Estats Units a Ginebra.
L'objectiu és arribar a un acord de pau. El negociador ucraïnès Rustem Umerov ha explicat a través de Telegram que l'agenda ha estat acordada i que desitgen que el treball sigui constructiu. Ara bé, en les darreres trobades, el punt de la discòrdia ha estat el repartiment de Donetsk, ja que el Kremlin en controla el 75%.
I els que també continuen amb les negociacions són els Estats Units i l'Iran, que discuteixen el programa nuclear del govern de Teheran. L'Iran es manté en que no acceptarà l'enriquiment d'urani zero, tampoc la limitació de míssils balístics per part de Washington. Entenen que les negociacions poden ser dures, però confien en arribar a un acord.
De fet, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha afirmat que s'implicarà de manera indirecta i diu que seran negociacions importants.
Són ara les 7:53 minuts, canviant d'assumpte.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
L'heu vista, la jaia de nas espigat,
que d'unes arguelles...
I abans de la cultura, donen pas en aquesta celebració. Avui es posa a punt final els darrers dies, que són aquells en què tot està permès, la gresca, la bulla i la gula, i es dona pas a 40 dies de la Quaresma, que, com bé diu la cançó popular, arriba amb unes esgrelles i un bacallà. Per tant, són gairebé dos mesos d'austeritat i de no menjar carn, un canvi de període que se simbolitza amb l'enterrament de la sardina a diferents indrets de les illes.
El lingüista i divulgador Felip Monà explica que de primera sembla una incongruència això d'enterrar un peix que es pot menjar durant la Quaresma, però tot té un sentit. Explica que en temps passats l'espina del porc es coneixia com la sardina.
Que s'enterrava com a símbol de que durant 40 dies no se podria menjar carn. Però també hi ha una altra teoria que mescla la llegenda i la història, i és que l'any 1768 el rei Carles III va comanar una partida de sardines per tal de poder celebrar i menjar al llarg de la Quaresma. Aquestes sardines van arribar a Madrid, però van arribar en mal estat. I clar, no va quedar més remei que enterrar-les.
El ritual d'enterrar la sardina com a símbol de final dels darrers dies va arribar a les illes als primers del segle XX i de llavors ençà ha agafat molta volada. Fan celebracions destacades a Porto, la Manacor o Inca, entre d'altres municipis.
I ha mort als 95 anys el mític actor Robert Duvall. L'artista ha passat a la història del cinema per dos dels seus papers, el de Tom Hagen al Padrí i el de militant bogit Apocalipsi Now. Repassam la seva trajectòria amb Sandra Martínez i Bernat Nadal.
Va començar la seva carrera amb tot un clàssic, amb Matar a un ruiseñor, amb l'inoblidable Gregory Peck, però no fou fins 10 anys més tard que li arribà un dels papers que el situaria amb lletres d'or a la història del cinema gràcies a un títol referencial, El Padrí, de Francis Ford Coppola.
Who the hell are you? I have a special practice. I handle one client. Now, you have my number. I'll wait for your call. By the way, I admire your pictures very much.
Duvall seria per sempre més Tom Hagen, el rostre legal de la màfia, el portaveu d'amenaces vetllades, l'irlandès que passava a formar part de la família Corleone. Mítiques són les imatges d'ell amb cartells enganxats al pit o a l'esquena, amb els diàlegs de Marlon Brando, i seria en tres dels dos lliuraments. No completaria el trio perquè va considerar que se li pagava poc.
You didn't do Godfather 3?
Yeah.
Enough money.
Yeah, well, it was a matter of some money. You know, it became money and yeah, it was a matter of principle.
Aquesta va ser la versió oficial. També va córrer el rumor que havia disparat el seu caixet com a crítica en considerar que Coppola només volia seguir esprement els Corleone per dobbers. I aquest fou, sens dubte, el seu gran paper, però no l'únic. També de la mà de Coppola, també amb Marlon Brando, Duvall brillaria amb el seu paper a Apocalipsi Now, en una escena icònica de cels rojos, d'helicòpters, de foc i de bogeria, amb aquella olor de napalm al matí. Però no fou aquest, ni tampoc Tom Hagen, el seu personatge preferit. S'estimava més el de cantant de country de Gràcies i Favors, de Tender Mercies, que li va suposar el seu únic Oscar, un treball que, en les seves paraules d'agraïment, el seu amic Johnny Cash li havia lloat.
This is my friend Johnny Cash, Willie Nelson, Waylon Jennings, and this is certainly a very high level of criticism coming from those people. And if I didn't have that on one hand, I would feel that this, on the other hand, was not complete. But the combination of both tonight...
Actor, però també director i guionista, reconeixia que s'hauria pogut retirar 30 anys abans, però que no sabia dir que no quan li arribava un paper que li interessava. Fou el cas del jutge, fa més de 10 anys, amb Robert Downey Jr., o Una noche del viejo México, dirigida per Emilio Aragón. Home discret, amic de joventut, d'altres noms propis imprescindibles, com Dustin Hoffman o Gene Hackman, deia que d'allò que se sentia més orgullós era d'haver donat ànima a personatges completament diferents. My sweetest friend, everyone I know goes away in the end.
Punt i principi de viure sense tu. Jo no sabia que també m'ha
donaries manuals...
I després d'una dècada, el Movofest s'acomiada, enguany ho fa amb un cartell fidel a la seva essència, encapçalat per aquests que sentiu ara, per Antònia Font. Altres artistes com Ànimos Parrec, Maria Jaume i la banda argentina El Mató a un Policia Motorizado tancaran una etapa i un projecte que ha apostat sempre pel talent local. Consolidat com un esdeveniment imprescindible en l'agenda musical de Mallorca, el festival diu adeu amb una edició que tindrà lloc a Sant Joan, municipi on va començar tot. Serà els dies 23, 24 i 25 de juliol i les entrades, Toni, ja estan a la banda al web oficial del Movofest.
És així, va néixer el D7 sota la idea de crear un lloc on poder veure grups independents mallorquins, un somni d'un grup de joves que es va fer realitat i que ha sostingut l'iniciativa des d'un enfocament cooperatiu i no comercial. Des de la seva primera edició han apostat per artistes, tant en català com en castellà, que han prioritzat el talent local, que han generat una comunitat, que han anat creixent una edició darrere una altra. Sobre el seu adeu, la presidenta del Movofest, Mariona Jaume, assegurava que respon a diversos motius.
I al final tots m'ho hem anat fent grans, tenim altres prioritats. D'això d'un molta feina no és una feina de 3 mesos abans del festival, sinó que estem, des de que acaba, ja per setembre tornem a encetar les reunions. Vull dir, és un cicle que no s'acaba mai, no? I l'any passat ja vàrem dir que això s'acabaria, però no ha passat res dolent, ni molt menys. Simplement creiem que els 10 anys era un bon moment per tancar-ho.
Volen que sigui una darrera abraçada en una edició especial amb artistes que han significat molt pel festival i per Mallorca, un caràcter local que també ha destacat la consellera insular de Cultura, Antònia Roca.
Ara que heu fet algo gran i que l'esperit del vostre festival continuarà amb més música, amb més cultura, continuant escoltant cançons en la nostra llengua, xerrant amb la nostra llengua, compartint moments de cultura junts.
4 anys a Sant Joan, on ara hi torna, després a Lloret de Vistalegre i el darrer és al Parc de Naravata, però com dèiem, Sant Joan serà allà on es dirà adéu. Punt i principi de viure sense tu.